l'ambaixada de l'esqueixada.
El Senegal és un dels països més petits d'Àfrica si el comparem amb els seus veïns, però també és un dels que té més projecció internacional. Entre els segles XVI i XIX va ser un dels principals centres de comerç per ser el port més occidental del continent, on va tenir una importància destacada en el comerç d'esclaus africans cap a Amèrica i Europa.
Sí, Senegal és molt petit, estem parlant de 196.000 quilòmetres quadrada i de població ara hi ha uns 12 milions d'habitants. Al nord fa frontera amb la Mauritània i a l'oest té l'oceà Atlàntica, al sud fa amb Guinea-Bissau i a l'est ho fa amb Mali. Sí, el Senegal està es situa a l'oest de l'Àfrica. I tenen costum de dir que és el nas d'Àfrica. Sí, perquè la forma on aquí diuen que és el nas d'Àfrica. I també, per exemple, durant l'esclavitud, allà com tenia entrada per al mar, per l'oceà Atlàntic i tot això, era més fàcil per fer el camí. Per això que en la famosa isla de Gore, que està en Senegal, passaven, deixaven els esclaves per tornar a portar-los a Amèrica. És un dels països d'Àfrica que té entrada en qualsevol part a través de l'aigua.
El 1959, el Senegal va aconseguir la independència de França. La nostra convidada d'avui, l'Anei, ens explica que la transició cap al nou estat va ser de les més pacífiques de les colònies africanes, una estabilitat política que actualment permet que el turisme sigui una de les primeres fonts d'ingrés del país. La base de la tranquil·litat és la bona convivència entre les diverses comunitats.
L'idioma oficial és francès, però tenim bastants dialectes. Jo puc dir-te que hi ha més de 30 dialectes, més de 30. Però el dialecte que més domina és el Wolof. Jo de la part de la meva mare i del meu pare, de la meva mare és Wolof, del meu pare és Tukulor, Polar. Hi ha un Tukulor, Polar i tot això. Però l'important del Senegal és que encara que hi hagi tot aquestes etnies i tantes diversitat d'etnia, de comunitats diferents, la gent conviuen bé, ho porten bé.
La diversitat religiosa, encara que els musulmans representin més del 90% de la població, també es té en compte, tal com s'expressa en la bandera del país.
La religió principal és el musulmanisme. Allà existeixen musulmans, catòlics i animistes i altres religions. Els musulmans, ara no tinc les dades en 2011, però uns 95 o 96% són musulmans, uns 2% o 3% són catòliques i el rest del percentatge es divideix amb animista i tot això. I això es reflecta amb la bandera. La bandera és verd, groga i vermell, amb una estrella de 5 puntes al mig de la groga. El verd és per als musulmans i també és per als catòlics perquè representa l'esperança per als catòlics. Per als musulmans és la bandera del profeta, vale? És el color de l'islam. Per als cristians, per als catòlics, representa l'esperança. I per als animistes representa la fecunditat. Per això, vull dir que dintre de tot sempre pensant a tothom. I el groc representa la cultura, la riquesa i el valor que li han dado els problemes econòmics i que es pot aixecar a través de la cultura. Vale? El vermell representa el sang, el color de la sang. El color de la sang representa com han aconseguit l'independència, que era molt d'hora per tenir l'independència.
I el Senegal també és conegut amb el nom de Teranga, que significa hospitalitat. Aquest pseudònim ens indica un dels valors que, juntament amb el respecte i el compartir, defineixen el caràcter del país africà.
Quan ve una persona, primer la persona, després la família. I això és molt important per a nosaltres, és de la recepció de la gent. Per això que de vegades quan hi ha moltíssima gent que les costa acostumar-se que no les rebin bé o alguna cosa. De la traducció és m'agrada molt el respecte que tenim, que jo penso que la base de tot, de qualsevol cosa, és el respecte. Entre mare i fill, entre amics, entre germans, entre qualsevol relació que hi hagi, que sigui laboral, la base de tot és el respecte. I en Senegal això és molt important per nosaltres. Respecte entre grats de germanets. Per exemple, tu, si ets més gran que jo, el respecte que donaré a la meva mare, li donaré a tu també.
La Naya explica que hi ha gent que se sorprèn quan diu que és musulmana, segurament per desconeixement d'aquesta religió, que com qualsevol altra, és practicada de moltes maneres diferents. Entre altres coses, la tradició marca els rols dels homes i les dones, tot i que les coses canvien i s'incorporen nous costums. La poligàmia és una de les pràctiques encara vigents que, segons l'Anell, consisteix en legalitzar una situació que a la pràctica també es dona a altres llocs.
El musulmà pot tenir fins a 4 dones. Vale? En Senegal, fins a 4 dones. Però aquestes 4 dones han de ser mantinguda al mateix nivell. Vale? I la persona que l'agafa no és perquè ets el musulmà que has de tenir 4 dones. No, has de tenir la possibilitat de tenir 4 dones. No es pot tenir 4 dones sofrendo. No es pot tenir 4 dones fer-les sofrir. Allà, com sempre, antigament com ara, les dones són els homes que anaven a treballar, com aquí, són les dones que anaven treballant, que portava diners a casa. I la dona es dedicava a gestionar aquest diner, és a dir, a fer a menjar als nens, a la família, i també a cuidar-se de la casa. Nosaltres diem que sempre moltíssima gent diu que la religió musulmana és machista, però aplicant el que diu la religió musulmana en si, que jo, la religió musulmana que he après a Senegal, és que la dona, com no està treballant, s'ha de cuidar de la casa no ha de faltar de res. Als nens no les ha de faltar res, perquè ella està allà per cuidar la casa. L'home que porta el diner, també porta el diner. Si la dona treballa i fica el seu diner a casa, està ajudant l'home que ja estava allà. I si l'home està fregant un plat o alguna cosa, està ajudant la dona que està dedicada. Però aquest moment diguen ajudant, perquè cadascú fa l'altre, vale? Perquè jo tinc costum de dir que això que diu, ahir el meu home m'ha ajudat perquè m'ha ficat la rentadora. Aquest ajuda jo no ho dic perquè jo sé contra.
Sigui qüestió de dones o d'homes, ara toca endinsar-nos a la cuina. La paraula tiabudén està directament lligada al Senegal i dona nom al plat més popular del país. La Naya ens explica com preparar-lo, sense donar gaire importància a les proporcions ni al temps, perquè diu que els ingredients que es fan servir són pràcticament tots els que podem trobar aquí i, per tant, ja n'hem de conèixer les mesures.
I us presento un plat del meu país que és el tiabudén. Tiabudén vol dir arròs con peix. Tiab és arròs, bu és con peix. Gen, perquè pot ser amb tiabuyap o que és carn. Vale. Els ingredients per fer arròs con peix. Aquest arròs con peix pot ser blanc, vol dir sense tomàquet o amb tomàquet. Jo us presento el que es farà amb tomàquet. Els ingredients són uns mig quilo de peix o uns rodajes de peix, pebre negre, una mica de sal, julivert, dos pastanagues, una verginya, col o coliflor, segons el gust, sal, pebre negre i passa la tomàquet concentrat, unes 3 cucharades o 4, i arròs, el més important, el més important. Aleshores, la manera de preparar, es trosseja el julivert amb l'all i el pebre negre. Una vegada que sigui trossejat, es neteja el peix i es fa una forada, no? I d'aquesta forada del peix es fiquem el trossejat del julivert i ara tot això. Ara, aquest trossejat podem afegir picant com no, depèn del gust de les persones. En general, la gent diuen sempre que en Àfrica cuinem picant, però en Senegal, normalment, el picant s'ha de cuinar-se a part. Qui vol, ho posa. Qui no vull, no ho posa. Una vegada que has ficat el peix aquí, es talla la ceba amb juliana. Sí. I una vegada que està a pebre, el fiquem a l'olla. Una vegada que fiquem l'olla i afegim oli. Quan s'escalfi l'oli, fiques els peixos per fregir-lo una mica. Vale, quan comencen a dorar-se, a ficar-se una mica dorada, li afegeix la ceba trossejat. Una vegada que afegeix la ceba trossejat, deixa que estigui dorada. Una vegada que està dorada la ceba, i afegeix el tomàquet concentrat que prèviament havies diluït una mica d'aigua. I ho deixa un moment, uns 5 minuts així, perquè es cuï el tomàquet, que el tomàquet sigui ben fregit, perquè aquest gust és molt important del tomàquet. El tomàquet, si no està ben fregit, no ho dic cremat, si no està ben fregit, el gust surt diferent. Una vegada que sigui ben dorada, l'oli està ben vermell, i afegeix aigua. Després de fer una mica d'aigua, després d'afegir l'aigua, es pela totes les verdures, que els ingredients que he dit, i es posa la iuca, el col es parteix i el verginya, i posa les pastanagues i trossos grans, que estic dient, perquè estem parlant d'una cuina, per exemple, de 10 persones per menjar, o 6. Una vegada que hagi posat la verdura, no oblidem que encara hi ha el peix. Una vegada que sigui tot cuit, traiem la verdura amb un recipient a part, traiem el peix amb un recipient a part i netegem l'arròs. Una vegada que hàgim netejat l'arròs, ho poses, mentre que estigui bullint, pot posar-lo a vapor l'arròs o ho fiques directament, vale? Perquè hi ha arrossos que es cuinen molt ràpid. Una vegada que has tret totes les verdures i fiques l'arròs, amb aquest caldo fiques l'arròs i espera que sigui cuit el temps que dura un arròs, uns 10 minuts, 15 minuts, i ho treu. Com servir-lo? Posa en un recipient l'arròs, posa el peix al mig i al voltant del peix i poses un tros de cada cosa, però ja que està cuit, amb una cullera ho pot partir, vale? Ficant, i perquè per nosaltres és molt important presentar la presentació del menjar. S'ha de ser net i ben presentat. I amb alegria. Sí, si no es presenta el menjar amb alegria, no. Fatal.
La cura amb la presentació demostra que els àpats són un moment important del dia que serveixen per unir la família i compartir, sobretot a les cases on el menjar és servit en un únic bol per tothom.
No, encara es fa. Jo encara aquí a casa ho faig. De vegades em ve de gust menjar l'arròs amb la mà. Per mi, el gust que té aquest arròs amb la mà és diferent. De vegades mengem a la forquilla, mengem amb cullera. Sempre ha existit, en general, que tothom menja amb un recipient. I t'ho diré una cosa. Mira, agafant cada plat, de vegades es menja molt més quantitat que quan és una cosa compartit. Aquí hi ha cases que fan només les dones, només els homes, però això no és cap machisme ni res, és que per sigui més còmode, perquè sigui. O hi ha una altra casa que mengen els adultes i només els nens. Hi ha cases que mengen tothom junt. I això del menjar que t'he dit, això tornem a l'hora de compartir. Tornem a l'hora de compartir, sempre compartim, perquè és un moment, a l'hora de menjar per nosaltres és un moment important, és un moment que troba tothom, que comparteixin per conversar, per aquí. Encara que no és hora de mirar la tele o alguna cosa, a l'hora de menjar menges per estar en família, esteu junts i tot això. I em sembla que aquí també hi ha encara famílies que ho comparteixen. Fan el que fan, l'hora de menjar és sempre en família.
Tot i que els àpats no s'acompanyen en cap beguda, perquè es diu que si beus mentre menges s'omple la panxa només de líquid, la Nei comenta alguns dels sucs més populars, fets amb bissap i bui, el fruit del baobab.
Però hi ha una bebida que és típica, que és molt famosa en Senegal, que es diu bissap. Aquí hi ha gent que diuen que és hibiscus, altra és com groseia, vale? I aquests sucs són uns fulls que sembla molt a la groselia, un full vermell. Quan fas el suc et dona el color de la groselia, també. Hi ha moltíssima gent quan ho veu diuen que és vi o alguna cosa, i això es fa, es deixa en remoll, es diu bissap, es deixa en remoll amb aigua i després li pot ficar menta fresca. El fruit del baobab es diu bui. En francès diuen pan de mono. I aquest fruit també es pot fer un suc. El baobab és un gran arbre i representa de la tradició també, té el seu paper amb la tradició, perquè és el lloc on es prenia les decisions més importants. I és el lloc on es trobava tot el poble o els savis per parlar amb els nens de les coses que passaven o per ensenyar-les. És un arbre que pot ser molt gran i fins i tot hi pot viure gent. Aquest arbre serveix els seus rels, serveix les seves fulles i serveix el fruit. Africa!
Així com el Senegal és un país d'acollida, també és el punt de sortida de molta migració, que aspira a obtenir millors recursos a Europa.
Mira, jo, per mi, qualsevol persona que està emigrant és perquè tiene falta de algo. Pot ser social, pot ser econòmic, pot ser moral. Qualsevol persona, perquè vosaltres heu tingut espanyols emigrants, molts. És una cosa que està rotant. Hi ha moltes immigracions, hi ha moltes espanyoles que estan a Senegal, hi ha moltes francesos que estan a Senegal. I moltes senegalesos allà, la situació, tothom ja ho sabem, que el nivell econòmic d'Europa és diferent del nivell aquí d'Àfrica. És com vivint en un poble i al centre de la ciutat. Sempre vol el millor per tu. i 3 o 4 persones que viatgen i que ho passen molt malament aquí, guanyen tant de diner, tornen allà, demostren riquesa o alguna cosa, tota la joventut pensa que és fàcil aquí. El somni de millorar i tot això. Què passa? Moltíssima gent, jo sempre tinc costum de dir que qualsevol estranger que vingui a un país, per exemple, senegalès, que vingui aquí, si obre el seu cor, sempre trobarà la paraula retorn.
Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Conjamo Africa, mom lay ñaan. Mané jamo Africa, moy suñu natangé.
Però viatjar també és una riquesa. Una bona manera de conèixer els altres i, de rebot, aprendre sobre un mateix. La Nay ha conegut molts països i segueix tenint ganes de descobrir llocs nous, però insisteix que per viatjar no sempre cal comprar un bitllet.
Jo recomano a la gent, si vol conèixer l'altre, que s'apropi a la persona. No cal tenir un bitllet d'avió per viatjar. Es pot viatjar a través de la persona que és al costat teu.
Mariko kagelela la dunia. Nati febi musoko bikile yala e wariko e wariko so amu khalis so ko yoru kendula fale so ko amu so ko yoru don tam jabar so amu khalis so febare to mana faju ci dunni ai e khalis ai e khalis Mariko kagele yala amalu amalu ai ai e wariko ai ai e wariko nati febi badendila bo ni wariki febi nati febi fadendila ni wariki febi Nati febi musoko begele yala Ni wariti febi Nati febi badenti laboi Ah, ah, iye wariko Ah, ah, iye wariko
Koni wariti febi le Anajubu ye soro la
I fins aquí el programa d'avui. Gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Podeu trobar les receptes i més informació sobre els reportatges al blog ambaixadesqueixada.blogspot.com.